Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope, dimecres 10 d'octubre, el dia en què estem molt pendents de les conseqüències del temporal que ha afectat a les comarques de Tarragona en les darreres hores. Una de les pitjors parts se l'han portat al barri del Serrall, on els veïns es mostren indignats per problemes que, segons diuen, són evitables i no fruit d'una tromba d'aigua. En parlem tot seguit. Avui repassarem, com no, tota l'actualitat. Vindrà també el Jordi Cervera, que ens portarà a l'estudi Més Esport. Avui patinatge, precisament el dia en què hem de felicitar el patinador del Reus Deportiu Pau García, nou campió del món de patinatge artístic júnior. A partir de la una agafarem la Nacional 240 per fer les propostes d'oci amb el Ricard Álvarez des de Cope Lleida, i a partir de 2:15 tindrem nova entrega de Pere i els Llops amb el Pere Agramunt. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i sempre en directe ens poden seguir a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
El bloc informatiu l'obrim, com sempre, amb la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Continuem encara amb un cel molt ennuvolat a les comarques de Tarragona. Encara esperem alguns ruixats i precipitacions, no com al matí, no com ahir a la nit, amb alguna tempesta, pot ser forta o persistent en punts del litoral, però esperem que tanmateix vagin remetent a última hora del dia, de sud a nord. Les temperatures no varien molt avui. Hi haurà màximes de 22 graus tant a Tarragona com a Reus i Gandesa, 23 al Vendrell, 25 graus a Tortosa, i el vent continuarà bufant de l'est i el sud-est suau. Demà tindrem alguns intervals de núvols, seran més compactes a la tarda i no descartem algun ruixadet a la tarda, doncs. Les temperatures mínimes no variaran, si bé poden baixar algun grau més, amb 17 de mínimes a Tarragona, 16 graus al Vendrell, a Reus i Tortosa baixarem fins als 15 i a Gandesa en tindrem 13. Demà la màxima, però, torna a pujar, sobretot cap a la meitat est, i el vent bufarà suau i variable amb tendència a bufar de sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat aquesta hora segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
També s'ha normalitzat ja el servei de Rodalies després d'una nit i matinada complicades. La circulació entre Cambrils i PortAventura ha estat aturada completament dues hores per la inundació de la via. Els bombers han fet més de 270 serveis entre les 8 del vespre d'aquest dimarts i les 7 del matí d'avui. 213 al Camp de Tarragona. El 112 ha rebut també centenars de trucades aquesta nit per les pluges, la majoria des del Camp de Tarragona. Alguns avisos s'han produït per atendre ocupants de vehicles aturats a causa de les acumulacions d'aigua, però també, sobretot, inundacions de baixos i de pàrquings. Les majors afectacions a la ciutat de Tarragona, on hem vist carrers convertits en autèntics rius. El barri del Serrallo quedava completament incomunicat durant una bona estona i és un dels llocs més afectats per l'acumulació d'aigua ha estat el carrer Smith, al barri del Port, on s'han inundat comerços, pàrquings i s'han avariat vehicles aparcats al carrer. Els veïns s'han mostrat indignats i han exigit a l'Ajuntament que actuï per evitar que la zona s'inundi i s'ompli d'aigües residuals quan plou. Ho han dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Això ja ha passat moltes vegades i no hi ha manera que se solucioni aquest tema. Les cloaques aquestes són petites i no hi ha manera de que això acabi de desembocar.
Les alcantarilles se levantaron, salieron agua. No vino ninguna policía, hubo un accidente ahí. El coche, toda la parte de atrás llena de agua. Algún coche por aquí también que estaban flotando. Un desastre. Bueno, y no es la primera vez que pasa. Y encima se supone que ya la habían arreglado y tal. Y aquí, así estamos.
Siempre que plou, no com a nit que va ser una pasada, sino una mica, eh? Aquest carrer és bueno, un riu. Tenim que tindre a les portes unes fustes perquè no entra l'aigua, que ha entrat pues, hasta l'ascensor, està tot el carrer ple de merda i no hi ha ningú que espavili i digui, ho anem a arreglar. És una vergonya.
Pues avui toca neteja i serà tot això enllestit.
A Reus han caigut 144 litres per metre quadrat en 12 hores. La Guàrdia Urbana té una quarantena d'incidències durant tota la matinada, totes de poca consideració. La pluja, això sí, ha provocat la caiguda d'un arbre de grans dimensions a la plaça Antoni Pedrol Rius. Ha caigut d'una de les jardineres i ha quedat atravessat al mig del parc. Ha afectat alguns dels cotxes que estaven aparcats al carrer Xavier Gambús. Aquest matí continuen tallades algunes vies secundàries, com el barranc de la Riera de Maspujols, el del Regral o el camí de Montroig. També problemes al Catllà, Cambrils o Salou. A Vilaseca, els bombers ajudaven 8 persones a sortir d'un autobús que havia quedat aturat per l'acumulació d'aigua. La veritat és que els registres de pluja són força espectaculars. A Tarragona ciutat, 134 litres per metre quadrat, 130 a Vinyols i els Arcs, 113 a Constantí, 86 a Riudoms, 98 a l'Aleixar o 70 litres a l'Alforja. Canviem de qüestió. A Reus, la nova ordenança municipal d'animals prohibirà la venda ambulant, incidint directament també en regular els animals exòtics o salvats i posa el focus en problemàtiques com el control de colònies de gats i de coloms. La ciutat pateix una massificació de més de 30.000 coloms i la norma estableix l'obligació dels propietaris dels immobles i establiments a implementar mesures dissuasòries o correctores. La prova experimental amb pinso esterilitzant va donant resultats. La població s'ha aconseguit reduir en poc més d'un 10%, però no és suficient. El cens d'animals i la identificació amb xips també és un dels punts destacats a fi de disminuir els abandonaments i garantir una tinença responsable d'animals. El regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, ha insistit en que l'Ajuntament manté bona predisposició, lluny d'un afany sancionador. Diu, sempre es donaran 30 dies de marge al propietari que s'enxampi amb un animal sense censar. El mateix marge a qui no tingui llicència de gos perillós. La sanció en aquests casos pot comportar multes de 2.400 euros fins als 15.000.
D'evitar, de prohibir, que la gent doni de menjar els coloms, perquè, com ja sabeu, l'Ajuntament de Reus està fent uns esforços econòmics també en ficar punts de subministració d'aquest pinso esterilitzant, que els propis tècnics i subministradors d'aquestes empreses ens diuen que si es barreja amb altres aliments o deixen de menjar els coloms aquest pinso esterilitzant, l'efectivitat del fàrmac baixaria de forma exponencial.
L'ordenança no es modificava des dels anys 90, passarà pel ple el proper dilluns 15 d'octubre. El PSC i la CUP ja han dit que la rebutjaran. I encara a Reus, Ciutadans veu lògic que s'arxivi la denúncia per la retirada de la pancarta demanant la llibertat de polítics presos a l'Ajuntament perquè no és un delicte. Demanen també per què es vol recórrer l'arxivament de la denúncia d'una pancarta que, especifiquen, ni tan sols és de propietat municipal perquè no consta l'inventari de béns. La formació defensa que l'amenaça que va rebre l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, provenia d'una persona totalment aliena al partit taronja. De Reus a Tarragona, l'Ajuntament ha començat a instal·lar 60 tanques de formigó per evitar l'abocament il·legal de residus al polígon situat entre l'autovia A7 i el barri de l'Albada. Insisteixen que no és un problema de neteja, sinó d'incivisme per part de persones i empreses que aprofiten l'aïllament de la zona per accedir-hi amb vehicles i depositar-hi tota mena de deixalles. El consistori va avançar la mesura la setmana passada als presidents de les associacions de veïns de la zona i s'ha compromès a reunir-s'hi novament per establir una línia de treball de neteja en aquest sector. L'Ajuntament de Tarragona destina 200.000 euros a la neteja de solars en la partida pressupostària del contracte de neteja i a això s'hi han d'afegir 50.000 més corresponent al cost d'eliminar els residus retirats.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
I a més coses, el subdelegat del govern, Joan Sabater, ha preguntat a 12 alcaldes del Tarragonès si compleixen la llei de banderes. Ho ha fet per carta i després de rebre una denúncia per part de Vox que afirmava que en aquests ajuntaments no hi oneix a la bandera espanyola. Els batlles tenen ara 20 dies per remetre un informe a la subdelegació del govern sobre el compliment de la llei. Fons de la subdelegació assenyalen que en rebre una denúncia per via administrativa estan obligats a actuar. També els expliquem avui que els alcaldes del Baix Ebre volen que la Generalitat recuperi la comissió de seguiment per al control de la mosca negra. Aquest ha estat un any atípic per falta de conveni de finançament amb la Generalitat i l'elevat cabal de l'Ebre, que va obligar a posposar els tractaments fins a final de maig. La plaga ja estava estesa llavors. Per altra banda, els alcaldes també han acordat elevar a través del Consell Comarcal una queixa formal a Endesa pels talls de subministrament que han patit diversos municipis de la comarca. Subratllen no només el temps llarg de resposta en la solució dels averis, sinó també l'atenció pèssima a la ciutadania i a l'administració. Una molt bona notícia per acabar. El patinador del Reus Deportiu, Pau García, és el nou campió del món de patinatge artístic en categoria júnior. El patinador de 17 anys s'ha alçat amb el títol a França, superant Itàlia i Argentina. Avui serà el torn d'un altre representant del Reus Deportiu, Sergio Canales, i dissabte hi participarà el grup Show Grande del Reus Deportiu, dirigides per Laura Rodríguez. Per acabar, repassem portades de diaris. El de Tarragona, fotografia de portada per la tromba d'aigua d'aquest dimarts al vespre. El Reus Digital diu en la Guàrdia Urbana registra una quarantena d'incidències a causa dels forts aiguats d'aquesta nit. El Tarragona Digital, en la mateixa línia, més de 200 incidències a Tarragona per les fortes pluges. I el Tarragona 21 destaquen que la tempesta deixa incomunicat el Serrallo. El diari més, avui en portada, l'aerolínia Jet 2 incrementarà un 4% els seients de l'aeroport de Reus. Amb això arribarem a les 12:32 minuts. Ens aturem només un minut per la publicitat i continuem.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-566.
Esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle. Y esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle con el seguro Vida Movida del Corte Inglés Seguros.
Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Descúbrelo en el Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en Copia Tarragona. A Mónica Carrasco.
L'estiu és llibertat i vull cremar-lo al teu costat.
Nosaltres aquí som gent de paraula i si el convidat ens diu una cosa, la complim. O no, Jordi Cervera?
Efectivament, Mònica.
Sí, no?
La setmana passada el Marcel, bueno, recordem els oients, no?, que tenim aquesta dinàmica, aquesta tònica, que la nostra aquesta secció no té ni cançó.
No té sintonia.
No té sintonia ni nom.
No, mira, estem així dubtosos, estem indecisos enguany encara.
De sintonia posem la cançó que el convidat de l'edició anterior ens ha demanat.
Es
en
demana.
Aquest cas, el Marcel ens va demanar, com es diu, Mònica, aquesta?
És L'estiu és llibertat, dels Buhos. I, exacte, per cert, Jordi, ara que dius, ara que anomenes el Marcel, una abraçada des d'aquí. El darrer dia que vas estar a l'estudi vas fer una promesa, vas dir que te n'aniries a entrenar amb el Marcel, amb cadira. No sé si això s'ha complert, perquè jo el vídeo no l'he vist.
No, és que va passar una cosa. Resulta que quan estava just a punt d'entrar
ja
tot allò...
Ja, havies d'anar a tornar un llibre a la biblioteca.
Ah, exactament. Ja. I el gos es va menjar els apunts.
Ja.
No, sí, demano perdó als oients.
Ja aniràs,
ho he de fer. De fet, el Marcel m'ha estat enviant dos o tres whatsapps.
Fa bé.
Des d'aquí demano perdó al Marcel. Marcel, disculpa.
Te però... l'enviaré, i si cal, l'acompanyo jo. A veure, si com bé t'hi porto, ja faré jo mateix el vídeo.
No,
perquè si vinc també em tocarà.
És el que t'anava a dir, si m'acompanyes necessitarem dos cadires de rodes.
Exacte, però bé, sí que hi hem d'anar un dia, eh? Jo...
Exacte.
Tu ets una persona esportista que això ho has de provar.
Ho he de fer, però em fa una mica de por, també t'ho dic, Mònica, em fa una mica de por.
Perquè, clar, perquè quedaràs...
Jo he fet bàsquet tota la vida.
I quedaràs malament, no? Faràs el ridícul una mica. Però és qüestió de pràctica, ja ens ho va dir el Marcel.
Bàsquet en cadira de rodes, per aquells que no sabien d'aquesta...
Clar, que no haguessin escoltat. Ens va dir el Marcel que la gent que estava al club, que no necessitava cadira pel seu dia a dia, però que jugaven, els costa adaptar-se, però després ja està.
Agafen el truc.
Però bé, avui no venim a parlar de bàsquet, em penso, no?
Avui canviem totalment, exacte, un gir de 180 graus.
Sí, 180, sí, 360.
Sí. Jo crec que, no, 180. Jo crec que, i damunt va una miqueta amb la persona que avui ens acompanya, que la tinc aquí al costat. I demano primer la cançó, Mònica. És una cançó molt, molt de l'estil d'aquesta persona, jo crec.
És la que, aquesta li has demanat que la triï ella? No. És una cançó que la motive o no? No li has demanat?
No ho sap. Ella no sap.
Ah, no ho sap?
No sap res.
O sigui, ara ens explicaràs tu per què has triat aquesta cançó per presentar-la.
De fet, no sé ni si sap quina és, però ara la, li farem la pregunta. L'estem posant nerviosa, ara. S'està posant vermell. Night I lie in bed, the brightest colors fill my head, a million dreams keeping me awake. I think of what the world could be.
Bueno, quina tria, a veure.
Es diu Million Dreams, sí. És de The Great Showman, uh-huh. The Great Showman del Hugh Jackman, i et dono la benvinguda a la Laura Sánchez, patinadora campiona mundial. Aquí la tenim. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Laura?
Coneixies la cançó?
No la coneixia.
No la coneixia.
Però ara, al dir-la, és una bona banda sonora.
I per què li has triat aquesta, Jordi?
L'he demanat perquè, bé, la Laura, ella és patinadora. Mhm. Uh-huh. Nascuda al 79, m'ha dit que no ho digués, però ho hem de dir.
Cap problema.
Gran quinta, Laura, mira, què t'he de dir? Clar, el jovencell aquest no sap de què va la vida encara, però...
Sí. Abans, gràcies pels ànims.
Abans un company li ha dit millennial, m'ha fet molta gràcia. Sí que és millennial, la Laura és millennial, si t'ha passat. Bueno, doncs la Laura, patinadora, des dels 8 anys, que això m'ha cridat molt l'atenció, perquè ella m'ha dit que als 8 anys ja és tard per començar a patinar.
Ah, sí?
És tard. Llavors he escollit aquesta cançó, perquè jo noto que aquesta cançó t'espera una energia espectacular, i he vist alguns vídeos de la Laura, i la veritat que és, val la pena, mireu si podeu. I avui la tenim aquí per entrevistar-la i preguntar-li tot allò que ens inquieta, que jo m'he preparat moltes preguntes,
sí?
Perquè feia molt de temps que li volia fer aquesta entrevista a la Laura.
Ah, perfecte. Doncs escolta, Laura, avui descobrirem moltes coses, suposo, no només de tu, de la teva carrera, sinó del patinatge en general, no?
Sí, jo crec que sí, que es descobriran coses, perquè és un esport que, bueno, no és minoritari perquè hi ha molta gent, però és molt desconegut.
És veritat, no en sabem prou. Doncs vinga, va, obre foc, Jordi.
En primer lloc, per posar en situació els oients de la Laura, què ha guanyat, què ha deixat de guanyar, la Laura té un or en els World Games, que els World Games són l'equivalent als Jocs Olímpics d'aquelles disciplines que no són olímpiques. Uh-huh. D'acord? Té 2 plates mundials i 1 bronze. Ho he dit bé, Laura?
Ho has dit bé. En categoria absoluta, sí.
Perfecte. Llavors, bueno, en júnior també ja tenim moltes més medalles, però ens hem volgut centrar en la categoria absoluta, i a partir d'aquí que els oients sàpiguen, aquí tenim al costat, comencen les preguntes.
Vinga,
a veure.
Bueno, Laura, jo la primera pregunta de totes és: en quin moment de la teva carrera tu veus que deixes de ser una patinadora normal per començar a dirigir la teva carrera de forma meteòrica cap al nivell mundial?
Doncs realment crec que no hi ha hagut mai aquest moment. O sigui, és una cosa que jo començo amb 8 anys, com ha dit el Jordi, i em trobo al cap d'un anyet, una cosa així, amb un campionat d'Espanya en categoria Leví. Jo desconeixia amb qui estava competint, no sabia que anava quasi l'esport, i me trobo que vaig fer una medalla de plata. I a poc a poc així, un any rere un altre, doncs vas veient que vas arribant, fins que la categoria és internacional, et seleccionen, i t'ho vas trobant. La veritat és que mai he fet aquest plantejament de ara començo a prendre-m'ho, sinó que m'ho he anat trobant.
No va ser un, allò, em poso com a objectiu, no? Arribar a tal, sinó que va anar sortint natural.
Mai m'he posat aquest objectiu, sinó que t'ho vas trobant, perquè, bueno, no se sap mai, potser comences de petita tenint la sort de guanyar campionats, i després, doncs, la cosa no segueix així. Així que a poc a poc m'ho vaig trobant per evolució, simplement.
Uh-huh. Clar, i abans li he fet una pregunta, no? I dic, ostres, Laura, dic, tu, les hores d'entrenament que vas invertir, no? En el moment que tu comences a guanyar mundials, suposo que això també influeix en la teva vida personal. I la resposta m'ha xocat molt. Perquè la resposta ha sigut que ella mai va arribar a fer un canvi brusc, no? La teva vida personal no va afectar.
Mai. O sigui, jo sempre he tingut una vida personal molt com qualsevol altra persona, no com un esportista d'alt nivell, sinó que vaig preferir, doncs, continuar amb una vida, doncs, de la meva carrera universitària, treballant, o sigui, fent una vida d'una persona completament normal. L'únic que, bueno, jo entrenava igual que qualsevol altra patinadora del meu club, de les meves companyes, i, bueno, com que al final el patinatge et seleccionen per títols, o sigui, vas pels campionats que fas, te vas classificant, i bueno, ja et dic, jo crec que va ser una sort, se'm va donar bé, i poquet a poquet em vaig anar trobant amb l'alt nivell, però, però realment és el que ha dit el Jordi, no, no m'he plantejat mai el fer aquest canvi de vida.
Ja, no sé si això deu ser, després pel dia a dia, més complicat, no?, que potser la gent que, doncs, per exemple, se'n va a viure a un centre d'alt rendiment, no?, com coneixem casos, no?, per exemple, ara em ve al cap històries, potser que hem sentit recentment, doncs, de gimnastes, no?, de gimnàstica rítmica, sí, que fan aquesta vida en què la teva feina és entrenar, no?, i tens aquest horari que després tens estudi, evidentment, però estàs com vivint en aquesta bombolla. No sé si és més difícil compaginar l'entrenament amb la vida estàndard, diguéssim.
Jo crec que, bueno, té la seva part positiva i la seva part negativa, jo crec, i bueno, a mi no se m'ha fet difícil, la veritat. La veritat és que no se m'ha fet difícil i bueno, ja et dic que m'ho vaig anar trobant. I jo crec que és més complicat viure en un centre del rendiment. Sí? Jo sempre ho he pensat.
Sí, lluny de casa, no?, de la teva gent, potser.
Un canvi de vida molt radical i, sobretot, jo sempre he pensat que el pitjor és la tornada.
Ja.
En canvi, jo no he notat mai aquesta tornada al deixar la meva carrera esportiva, sinó que la meva vida ha continuat exactament igual.
Uh-huh. Home, això és un gran punt a favor. Hi ha molts esportistes que sí que ho diuen, no? És aquest xoc de dir, ostres, i ara què faig amb la meva vida?
Clar.
Sempre invertint hores en l'esport. D'una manera o altra, això també ens deixa entreveure, no?, que el talent de la Laura, doncs, té que ser abundant, perquè si no, clar, invertint aquestes poques hores d'entrenament...
Clar, jo competia arribes... contra la gent que realment s'hi dedicava i tenia aquesta vida, vull dir, la gran potència del patinatge és Itàlia, uh-huh, i les meves contrincants, doncs, evidentment, es dedicaven exclusivament a patinar. I bueno, i aquí a Espanya també, vull dir, moltes companyes meves també ho van deixar tot per dedicar-se a això. Jo vaig prendre aquesta decisió i la veritat és que penso que va ser encertada. Per com veig ara l'evolució de la gent després de la competició i tot, jo veig que va ser molt encertat al pensar que la vida continua després i que no ets esportista tota la vida, no és vital.
I això que ens deia el Jordi en començar, que començar als 8 anys, tu creus que és tard?
És realment tard.
Sí?
A veure, el que passa és que, clar, el nivell evolutiu és molt més ràpid, està clar, no? Però jo, que soc entrenadora des de, bueno, fa més de 20 anys... Clar, l'ideal són els 4 anys, més o menys, perquè vas una miqueta a la vegada que vas aprenent a caminar, tota la motricitat va a la vegada. Però, bueno, no ha sigut mai un hàndicap l'haver començat més tard, sinó que, el que he dit abans, me vaig trobar més aviat competint i sense adonar-me del que estava passant.
Jo ara no ho anava a dir, quasi que aprens a patinar la mateixa vegada que camines, doncs... Home, té molt de sentit.
Perquè sigui per tu natural, no?
Clar,
pels nens és molt més natural, perquè per ells és el mateix anar amb patins que caminar. Per mi no. Per mi va ser, doncs, en un moment diferent.
Clar, exacte.
I abans li preguntava, dic, ostres, Laura, clar, un patinador, tu el primer que penses és les caigudes, no? Hosti, aquesta caiguda, aquest altre... Tu recordes alguna caiguda?
Perquè
dius, aquesta
allò
la tinc
que tu
gravada.
Ho veus des de fora i dius, ah, pobre.
Exacte. Ah,
bueno, dit així, recordo moltes. D'aquestes en recordo moltíssimes, però milions. Però si em dius una, em quedo precisament amb la última que vaig tenir a l'últim entrenament abans de marxar a l'últim Mundial.
Ostres.
Què va passar, Laura?
Doncs mira, precisament pel fet de no viure com a esportista d'alt nivell, jo estava entrenant sola a la pista del Reus Deportiu i casualment, sort que va venir un amic meu, un company també de patinatge, el Xavi López, i quan feia 5 minuts que va venir per veure'm, per veure com estava entrenant, perquè sabia que era l'últim dia, just vaig tenir una caiguda de cara, de boca, molt forta, la que va fer que aquell dia s'acabés el meu entrenament i el dia següent marxava cap a Austràlia al Campionat del Món. Evidentment, tornar a fer aquell exercici a la pista d'Austràlia va ser una miqueta que t'ho rumies, però bueno,
clar, no
es va superar.
No és tant la caiguda, sinó la importància mental que té, no?
El recordatori que tens d'aquell exercici, no?
Clar, perquè després hi ha aquella por, suposo, no? A l'hora d'executar l'exercici dius, ai...
I he de confessar que dies d'ara... quan alguna vegada entreno, que són molt poques, he de confessar-ho, aquella pirueta, era una pirueta, aquella pirueta encara me'n recordo d'aquella caiguda i li tinc una miqueta de respecte. I això a les meves alumnes que no ho escoltin.
Perquè... Mònica, no, bueno, però... no em diguis que em posi els patins per ficar la pirueta, perquè t'ho estava veient.
M'anava a esperar al final de l'entrevista, Jordi, per preguntar-te si patinaves. No, pirueta, no, que tampoc vull que te'n trenqui res, fill. Però, home, anar a patinar un dia amb la Laura, jo crec que és un privilegi, eh? Jo, perdona.
Mira, Mònica, jo crec que m'hauries d'acompanyar tu, si ho fes.
Jo això m'ho estic apuntant, no? Perquè jo crec que cada, no cada... només el Jordi, sinó que...
Jo també, eh?
T'estic apuntant a la llista, també.
Bueno, podríem moment, provar. Si m'hauries d'ensenyar molt, Laura.
M'aneu dient el número de peu i vaig preparant els patins, eh?
Em sembla que 44 no n'hi ha, no?
I tant
que
n'hi ha. A més, precisament, crec que a casa meva tinc un 44,
mira,
Jordi.
Quina sort, Jordi, quina casualitat.
No m'ho puc arribar a creure, el que m'està passant ara mateix. No m'ho puc
no,
creure.
Però mira, és que et poses molt negatiu. Mira des de la perspectiva positiva. És un privilegi que la Laura et pugui donar consells, no? I que t'ensenyi, que t'expliqui.
Bueno, si algun oient vol tindre aquest privilegi, només cal que truqui i jo li deixo el meu lloc i sabeixo, eh? Sí.
Jo no el canvio per res.
Eh que no?
No.
Jo no ho faria.
Jo ara
tampoc,
ja m'he proposat anar amb el Jordi.
Vinga, recullo el guant i sí, em posaré els patins. Primer d'anar en cadira de rodes, jugo a bàsquet en cadira de rodes.
Ara t'anava després... a dir, Laura, espera, que hi ha llista d'espera, sí, eh? Perquè sí. Però... jo, fins que no vagi complint les que ja m'ha promès fins ara...
Ho faré,
tot
ho faré,
va sobre rodes.
Això sí.
Una vegada comenci, tot anirà sobre rodes.
Això sí.
Molt
sí,
bé.
El proper dia, després d'anar entrenant amb la Laura, et vull veure arribar a fer la secció amb patins.
Amb patins, com les cambreres, no? Dels anys 80, a les cafeteries. Molt bé, molt bé. Abans hem parlat del Xavi López.
Sí.
Xavi López és un patinador d'aquí de Reus, no? Entrenador,
també.
Abans m'explicaves que va fer
història.
Bueno,
Xavi ha sigut molt polifacètic i precisament és el punt que té molt bo dintre del món del patinatge, que és que va ser entrenador... Bueno, va ser, no, perdó, va ser entrenador... Parlo un passat perquè va ser el meu company al club i ara fa 2 anyets que està vivint a Itàlia, segueix fent d'entrenador allà i de molt bons patinadors. I després també, bueno, jo sóc de modalitat individual, però és que ell va ser l'entrenador més jove de la història en fer un grup show, que aquí a Reus hi ha molta tradició, que ara participaran al Mundial, en fer-lo campió del món, precisament el grup show d'aquí del Reus Deportiu. I és molt polifacètic, perquè a més és coreògraf, vull dir, és que tot el que toca és molt artista, se li dona bé. I l'anècdota és que jo l'he entrenat amb ell, al seu últim mundial, he sigut entrenadora d'ell, i ell després jo vaig fer una modalitat així més per passar-ho bé, que es deia Quarteto, i ell patinava amb mi i era el meu entrenador.
Veus que bonic. O sigui... Té una entrevista al Xavi també, un dia.
Ah, és que ara ho estava pensant.
Sí. L'haureu de portar des d'Itàlia.
El portarem, el portarem.
O això, o viu molt a prop de Venècia, també es pot anar a fer
l'entrevista.
També
podem anar a veure. Fem el programa en góndola,
però
Jordi.
Llavors m'apunto jo també.
M'encanta.
Això ho haurem de parlar en direcció. A veure.
Góndola i patins.
Bueno, góndola i patins ja no t'ho demano, però sí, sí, això ho podem proposar. Escolta, sí. No, ja el tenim.
A veure si cau, no? A veure si cau.
A veure.
Exacte.
Escolta, ens queden 5 minutets. Què més hi vols preguntar la Laura, a veure.
Jo li volia preguntar sobre un esportista o algun esportista que l'hagués marcat a nivell personal i sobretot en el món en la seva trajectòria, no? En la seva trajectòria.
Bueno, a dintre del món del patinatge el tinc molt clar i sempre contesto el mateix amb aquesta pregunta. Per mi el meu referent va ser Luca Dalicera, que no és que per edat estigués pel davant meu, sinó al revés, és 2 anyets més jove que jo. Però em va marcar molt el veure el meu primer europeu, va ser el seu primer europeu i va ser com una visió del patinatge totalment diferent. És un noi que ha fet història perquè va fer un canvi de mentalitat molt gran, de manera de patinar, un carisma especial. I bueno, ara, dia d'ara, podem dir que som molt amics. Ell també segueix sent entrenador i no tinc cap dubte de dir que és ell. Va ser el primer patinador a realitzar tots els triples en campionat i bueno... i d'una manera especial.
Bueno, queda més que resposta a aquesta pregunta i això em porta a pensar en la pregunta amb la que tancarem.
Quina por em fas? No, que jo vull preguntar una cosa, també.
Jo feia la meva última.
Vinga, va, la teva última.
Ens hem plantejat una tornada, Laura, a les pistes?
No me l'he plantejat jo. Mai me l'he plantejat perquè penso que s'ha d'acabar en el moment que creus que és el més oportú. Vaig acabar amb una medalla mundial al Campionat Mundial d'Austràlia del 2007 i sí, molta gent m'està suggerint que l'any que ve...
Clar,
es que fan a Barcelona.
T'ho anava a preguntar, però diu, jo no m'ho he plantejat. Això vol dir que altres sí li han plantejat. Sí.
Molta gent m'ho ha anat plantejant sempre, perquè quan me poso els patins sí que és veritat que tinc una facilitat per recordar el que feia. Normalment a la gent li costa molt seguir saltant, fent triples. A mi no em costa gaire, però entenc que el patinatge ha evolucionat molt i que hauria d'entrenar moltes més hores de les que entrenava llavors i crec que ja no és el moment. Penso que les coses o es fan bé o millor no fer-les.
No. Tens les coses clares, ja ens ho has explicat, sí. No? Tu vas prendre la decisió de, no? Sí. Sent esportista del nivell, sí. Doncs portar un tipus de vida també diferent i t'ha anat bé, per tant, li haurem de fer cas al criteri de la Laura.
No? Exactament, jo. Mònica, exactament.
Vaig encertar, però no se sap mai si n'hi ha de millors.
Jo tenia un parell de preguntes. T'hem preguntat abans per si recordaves alguna caiguda, no? Sí. Algun moment així dur. A mi m'agradaria que ens expliquessis algun record que tinguis competint, d'aquests no? De dir, ostres, quin moment més fantàstic, aquest me l'emporto per sempre, no? No sé si en una competició o potser en un entrenament, però aquest moment d'energia màxima.
Ara, així ràpid, m'han vingut dos moments. M'ha vingut, evidentment, el 97, que sona molt lluny, també.
No,
el 1997.
Jo tenia 5 anys.
Calla, Jordi, calla. Tancaré el micro,
Jordi.
Tancaré el micro.
L'entrevista era meva.
Marxo a patinar, ara torno. Dos dones contra mi, això us ho dic, és molt dur, És molt dur, tots aquells que m'esteu escoltant.
És dur.
Puc tancar el micro en qualsevol moment, porta't bé,
Callo.
Doncs el 97 vaig fer un campionat del món aquí, a la ciutat de Reus. És un moment molt emotiu. Vaig fer dues medalles, la medalla de plata, medalla de bronze, perquè feia dues modalitats, i evidentment competir aquí va ser una cosa que no la puc oblidar, està claríssim. Però m'ha vingut un altre moment també, que va ser un campionat d'Europa de categoria sènior absoluta, i on la puntuació va ser, és l'única vegada a la meva vida que m'han donat una puntuació màxima amb 10. Uh-huh. Llavors aquest moment també és molt inoblidable, és una cosa que queda molt marcat.
Perfecció, clar.
Clar, sí, la perfecció total, no?, en aquest cas.
No devia ser perfecció total, però els jutges van ser una miqueta bons i...
No siguis modesta. I hem d'acabar ja, però no vull deixar de preguntar-te, perquè tu ara entrenes, no?, altra gent.
Sí.
Si hi ha algú que potser ens estigui escoltant, que tingui a casa, no?, una noia, no?, una filla, neboda, fillola, el que sigui, que potser estigui patinant i digui, ostres, si vol dedicar, no?, no sé si donar consells és sempre complicat, però tu què diries, no? Com ho hem d'esperonar, això, o com els podem ajudar, els petits?
Jo crec que la paraula és paciència i no tenir ànsies de guanyar res. Simplement, això sí que penso que és molt important, que les coses van venint i l'últim que s'ha de fer és pressionar amb un nen perquè sigui campió, perquè al final el que ha de fer un nen, jo això els dic cada dia als meus alumnes, que jo l'únic que espero d'ells és el seu màxim. I cadascú té un màxim diferent i no ha d'haver una pressió de família. Tothom que té una pressió de família, la seva carrera normalment acaba abans d'hora.
Mm-hmm. I suposo que és important aprendre a disfrutar-ho, no? Que al final, només en la competició, deixes de disfrutar d'una cosa que t'encante.
Això és primordial. O sigui, quan el nen deixa de disfrutar-ho, arriben a una edat d'adolescents i ho abandonen, perquè és molt dur entrenar diàriament, és un esport individual, al final no, recordem que estàs entrenant sol, no tens la satisfacció d'estar compartint amb un equip, sinó que els companys de pista del dia a dia són els teus competidors després, i això és, anava a dir difícil de portar, la veritat és que no en tinc cap de problema jo al meu club. La veritat que entreno, sóc responsable de 50 persones en categories, és a dir, en competició, i no m'hi trobo amb aquesta rivalitat, així que he de donar les gràcies a les famílies per fomentar
això. Clar, això és important, no?
Total. És a mi em recordo una mica el cas de la natació. La natació passa molt el mateix. Que clar, quan els nois arriben als 13, 14, 15 anys, diuen, escolta'm, s'ha acabat.
Agafes el banyador i nedes
tu, no? Penges el banyador i s'ha acabat l'aigua, ja, prou.
Clar. I patines per oci, Laura? Dius, anem a patinar.
La resposta que quedaria bé seria dir que sí.
Però és que no.
Però no ho faig i m'agradaria fer-ho. M'agradaria fer-ho, però no trobo aquell moment pels horaris i perquè realment hi ha més coses a la vida, m'agrada ocupar el temps amb altres coses i ja me'ls poso moltes hores fent d'entrenadora.
És el que anava a dir.
I llavors després, ja és el meu oci.
Es passa tot el dia entrenant per quan surti i mira, vaig a patinar un ratet.
I després segueix-li el ritme, saps? Si vas amb ella, et diu, anem a patinar. Dius, sí, ara però, vinc, ara vinc.
M'agradaria. La veritat és que tinc algun amic que m'ha fet anar a patinar i sí que m'agradaria fer-ho més.
Sí, doncs escolta, va, un dia, troba el dia, una estoneta, proves.
Sí, no, ja l'he trobat, quan quedin vosaltres dos, ja l'he trobat.
Ah, és veritat.
Jordi. Tinc memòria, eh?
Disculpeu. Pensava que no se'n
recordava. Pensaves en veu alta, està el micro.
Pensava que no se'n recordava, ja.
Tinc molta memòria,
Jordi. I queda gravat, això, a més, que és el pitjor. La fonoteca és demolidora, Jordi Cervera, ja ho aniràs descobrint. Quan acabem temporada veuràs, t'aniré posant totes les de cada setmana i les que no hagis complert, doncs, sau.
Càstig, no?
Doncs l'estiu molt complert.
Exacte. Escolteu, no tenim temps per més. Mil gràcies per venir, Laura.
A vosaltres.
Sabem més de tu. Molt bé, Jordi, vas progressant adequadament, eh?
Anem anant millorant, poquet a poquet.
Sí, la veritat
és
que sí. No tinc queixa, he de dir, eh? O sigui que veurem que em sorprens el proper dia, perquè a més jo he de dir a audiència que per mi sempre és sorpresa, eh? El convidat o convidada.
Això sí que és cert, que jo
no m'informe prèviament de res.
Fins al moment d'entrar a l'estudi, la Mònica no sap.
Ho prefereixo així, que tot més natural.
La setmana que ve ja el tinc plantejat, sí? Per cert, abans de marxar.
A veure.
Que la Laura ens ha de dir...
Ai, la cançó... Ara pensava ella que ens n'havíem oblidat, sí, però no.
Quina cançó,
sí, jo ja
Laura,
ho pensava.
Quina cançó proposes, Laura, per la setmana que ve, per obrir la
secció? Doncs jo proposo una que m'agrada molt i que me l'han aconsellat, que és la de GoldenEye, de la Tina Turner.
Ah, molt bé, m'agrada.
Molt emotiva.
Amb energia.
Amb energia, sí senyor. I molt, molt poder, una cançó molt poderosa.
Exacte.
Doncs, Laura, mil gràcies, torna quan vulguis.
Molt bé, a vosaltres.
Que vagi molt bé, Jordi Cervera, tu tornes d'aquí pocs dies.
La setmana que ve, més i millor.
Aquí estarem, gràcies. Vinga. A tots dos. All a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong. Del 10 al 14 d'octubre, renova les teves idees a Expro Reus. Trobaràs les novetats i tendències en automoció, mobiliari i art decoració, tecnologia, complements, benestar, alimentació i molt més. I enguany, aprofita i informa't de les promocions del mercat immobiliari. Del 10 al 14 d'octubre tens una cita a Expro Reus. Comencem a Tarragona, a 3:45 de la tarda, a la Biblioteca de Torrefort, avui Club de Lectura d'Adults, el Cafè Literari, en torna a la lectura Si tu m'escoltes, de Coia Valls. Una altra activitat, en aquest cas a la Biblioteca Pública, a 6:45 de la tarda, Juguem sense endolls. Un taller amb la Cristina Cavaller dirigit a famílies amb infants majors de 7 anys. Cal inscripció prèvia. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's prèviament. També a Tarragona, 6:45, al Cafè La Cantonada, tertúlia sobre la depressió. La conduirà Yolanda García i els ponents seran Osane Gómez Tricio, psiquiatre de l'Hospital Joan 23 i també de l'Institut Pere Mata, i Germán López, infermer d'atenció primària del Cap Salou. A 6:45, al Cafè La Cantonada de Tarragona. A Reus, a 6:45, a la Biblioteca Xavier Amorós, Contes Solidaris a càrrec de l'Associació Mans Unides, entrada lliure. I tornen els dimecres cinèfils del Centre de Lectura a 7:45 del vespre. Avui cicle dedicat al guionista Rafael Azcona amb la projecció del Pisito, de Marco Ferreri. Acabarem a Torredembarra avui a la Sala Calmayam a partir de les 5 de la tarda, donació de sang. De les 5 a les 9 us podeu apropar a col·laborar amb el Banc de Sang i Teixits. No tenim temps per més, els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però tornem en només 5 minuts amb moltíssimes històries encara per explicar i per escoltar aquí al migdia COPE. Fins ara.
És la 1 a mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ascienden a 8 los muertos y a 7 los desaparecidos en Mallorca tras el desbordamiento del torrente. Las imágenes del lugar nos dejan calles anegadas en San Llorenç, cubiertas de barro, en una tragedia sin precedentes en la zona que sigue muy complicada, con 7 carreteras cortadas desde primera hora de la mañana. Los servicios de emergencia advierten del colapso en sus líneas. Se está pidiendo a los vecinos que solo se llame al 112 por necesidad, no para ofrecer ayuda. Nos vamos hasta San Llorenç. Yulene Valdés.
Nervios, incertidumbre, difícil panorama a las puertas de San Llorenç de Escardassar con un cielo plomizo que amenaza lluvia. Vecinos que han perdido todas sus pertenencias en una riada nunca vista.
Lo puede tirar todo. Todo. Es que no se puede imaginar. Yo he visto dos torrontales de estas, pero no esto. Hay una casa que su hija ha dicho, es una casita vieja, planta baja, y ha dicho, nosotros la tiraremos toda en tierra.
El barro y los coches amontonados hacen en estos momentos imposible acceder a San Llorenç, mientras estamos esperando la llegada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Allí se espera al presidente del gobierno, que vuela a esta hora hacia ese destino. Se espera que aterrice en unos minutos. Acabamos de saber que la Marina Real marroquí ha disparado contra una patera que transportaba 50 inmigrantes en situación irregular. Habrían herido a un menor que ha sido trasladado al hospital. Corresponsal Beatriz Mesa.
La televisión oficial marroquí dice que la Marina Real ha vuelto a disparar contra una embarcación con 50 emigrantes a bordo. Un menor de 16 años ha sido herido en el hombro. Por segunda vez se abre fuego en el mar contra lanchas que transportan a personas hacia el sur de España. Según la televisión, citando fuentes de la Seguridad Nacional, fueron disparos de advertencia, los mismos disparos que hace menos de 2 semanas acabaron con la vida de la joven marroquí Hayat.
¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy su proyección de población para dentro de 15 años. En 2033, en España habrá 2.400.000 habitantes más que en este momento. Se van a superar, por tanto, los 49 millones de personas en nuestro país. Y atentos al dato, el 25% de la población será mayor de 65 años. Este dato es un pronóstico que tiene en cuenta la tendencia actual de fecundidad, de mortalidad y también de migraciones. Expertos en demografía consultados por COPE creen que en el apartado de los inmigrantes no se ajusta a la realidad. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, no asume la sanción que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores por una operación cuando era consejero de Abengoa. Vendió acciones por valor de 9.030 euros y el organismo concluye que se produjo una falta administrativa. Borrell niega que utilizara información privilegiada.
Discrepo de las consideraciones de la CNMV y estamos estudiando con mi abogado las posibilidades de efectuar los recursos que la ley pone a mi disposición. No asumo las conclusiones de la CNMV.
Y el juez que instruye la causa por los atentados del pasado año en Barcelona y Cambrils ha procesado hoy a 3 presuntos terroristas. 2 formaban parte de la célula de Ripoll y el tercero se trata de un colaborador entre sus planes, atentar contra monumentos como la Sagrada Familia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Rafa Nadal, Corrochano, abre las puertas de su academia para los damnificados por ese temporal en las Islas Baleares.
El tenista español número 1 del mundo, que se recupera de una lesión, ha anunciado que el Rafa Nadal Sports Center queda abierto para los que necesiten habitaciones tras las graves inundaciones en las Islas Baleares, con especial incidencia en San Llorenç. Las instalaciones ya quedaron abiertas ayer por la noche y acudieron unas 50 personas. Nadal ha escrito hoy en la red social Twitter: es un día triste en Mallorca, condolencias a los familiares de los fallecidos por las inundaciones. Y otro grande del deporte español, Alejandro Valverde, va a lucir por segundo día el maillot arcoíris de campeón del mundo. Lo hace hoy en la Milán-Turín. Ayer terminó 15º en los Tres Valles Varesinos. El sábado va a correr el Giro de Lombardía.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En El Espejo nos vais a contar la historia de una joven italiana que ha explicado lo que espera ella del sínodo.
Bueno, Beatrice Venezzi tiene 28 años y es la directora de orquesta más joven de Italia. Su nombre figura entre los 100 italianos menores de 30 años que, según Forbes, serán líderes del futuro. Y efectivamente, mientras se celebra el sínodo, ha llamado la atención su testimonio de fe en una entrevista concedida al semanario Credere. Beatrice afirma que como joven creyente, espera que la Iglesia tenga el coraje de ser ella misma y dirigirse a jóvenes y adultos con una propuesta de alta calidad, sin bajar nunca el nivel de la fe para trivializarlo. Esta joven directora tiene claro que la Iglesia debe ayudar a los jóvenes a no olvidar que es en la vida diaria, con sus desafíos y ritmos vertiginosos, donde Dios viene a nuestro encuentro y donde hay que responderle. Su historia la contamos entera en El Espejo.
Gracias, José Luis. Hasta luego. Estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE.
Doncs ja en tenim 5 i mig per sobre de la 1 de la tarda. Obrim la Nacional 240, com cada dia fem en aquesta hora, menys els dijous. Un servidor, Ricard Álvarez, des de COPE Lleida, i també...
I una servidora, Mònica Carrasco, des de Tarragona. Què tal, Ricard?
Bon dia.
Bon dia. Com ho porteu? Ha plogut molt a Lleida?
Bueno, ha plogut aquesta nit, eh? I a més hi ha hagut una nit de llamps i trons. Alguns van impactar, per exemple, una a la Seu Vella de Lleida, que la va deixar a les fosques, però vaja, a veure, ha caigut molta aigua, però no això que estem escoltant de Mallorca, per exemple.
No, déu-n'hi-do, i a les comarques de Tarragona ho hem patit, eh? Més de 130 litres en alguns punts, eh? O sigui, el temporal, el barri del Serrallo, aquesta hora, per exemple, a Tarragona, intenta recuperar normalitat, però ha estat una nit molt complicada.
Sí, a més, home, no et diré sempre, però aquestes coses acaben passant de nit.
Sí, bé, avui escoltava el director de Protecció Civil dient que això ha fet que els danys hagin estat menors en el cas del litoral català, eh? Per exemple, on ha plogut més fort. No? Això passa una hora en què ja pot ser més trànsit i encara complica molt més, però la veritat és que entre les 8 del matí i les 8 del vespre, perdó, d'ahir, les 7 del matí d'avui, ha estat força complicat aquí, a les comarques de Tarragona.
Mònica, nosaltres estem a dimecres,
sí.
N240, per tant, sí. Vol dir que parlem de propostes d'oci.
Sí, i a més aquesta setmana que té un dia menys, eh?
Saps allò de el mal tiempo buena cara?
Ai, sí.
Va, posem-li.
Ajuda'm.
Escolta, va, que jo et faré una proposta i, a més, va lligada amb la gastronomia, que ja saps que darrerament ho lliguem amb tot.
M'agrada la idea, Ricard, veig que em coneixes ja.
Doncs mira, Mònica, jo aquesta vegada, ja ho sé que darrerament estic vinculant, però és que ha de ser així, estic vinculant l'oci i la cultura amb la gastronomia, però de veritat, que és així, ha de ser així, fixa't, que nosaltres anem a veure el que vulguis i de seguida pensem a veure on mengem, a veure què mengem. Doncs mira, avui anem a parlar una altra vegada de gastronomia, però ho farem, jo crec que des d'una vessant ja històrica i cultural, com és tot el tema del torró i la xocolata. Jo, el torró, no cal que en parlem pel que fa a mi, eh? Ja saps que m'encanta, però la xocolata sí que és una cosa que m'apassiona. Eh? A més, ja s'ha demostrat que té molts avantatges per la salut, el tema del cacau, del xocolata negra, etc. Doncs mira, aquest cap de setmana llarg, jo us convido a Lleida, i concretament al municipi, a la població d'Agramunt, perquè allí hi ha la Fira del Torró i la Xocolata. I per parlar de tot plegat, que segur, que n'entén més que jo, avui està amb nosaltres l'alcalde d'Agramunt, el Bernat Soler. Bernat, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bernat, escolta, que jo ara no ho sé, això t'ho pregunto. Ets nascut i fill d'Agramunt?
Sí.
O sigui, que la xocolata i el torró és una cosa que teniu ja a l'ADN, suposo.
El tenim a l'ADN, però no només el tenim els qui hem nascut i hem viscut tota la vida, sinó que tots els que hem vingut també l'hi porten.
També.
És un producte ambaixador del nostre municipi, per tant, tothom que viu a Agramunt se'l sent molt seu.
És veritat que arreu, a molts llocs, tu parles del torró d'Agramunt, és veritat que és un ambaixador realment, eh?
De fet, hem tingut la sort que els productors torronaires del nostre municipi sempre han utilitzat el binomi torró o xocolata a la pedra i Agramunt.
Sí.
Si fem l'exercici d'analitzar altres marques comercials de torrons coneguts i intentem associar-los a alguna zona, evidentment tenim la zona d'Alacant o de Xixona, però amb moltes altres marques aquesta relació no hi és. I en canvi en Agramunt s'ha aconseguit, i això gràcies sobretot també als torronaires que a tot arreu, a totes les etiquetes, sempre afegeixen la paraula Agramunt.
És la Fira del Torró i la Xocolata. Alcalde, ara, si no em falla la memòria, crec que és la 30a edició.
Així mateix, aquest any fem 30 anys de fira, una fira que va començar precisament fa 30 anys, no com una fira, sinó com un mercat del torró, d'una forma molt improvisada, però que va sentar les bases del que seria avui aquesta fira, aquest referent agroalimentari del dolç a nivell de país, i per tant doncs, agafem aquesta 30a edició amb molta força, amb molta embranzida, per una banda revivint com hem arribat fins aquí, gràcies a l'esforç, al suport de moltes institucions, de tots els ajuntaments que m'han precedit, precisament doncs, perquè sempre hi han confiat, dels torronaires i xocolaters, agrupats a través de la indicació geogràfica protegida, de les institucions supramunicipals i sobretot d'Agramunt, del poble d'Agramunt, que durant aquests dies es volca en la fira i si no fos per ells, pel sector, pel teixit comercial, pel teixit empresarial, tampoc no tindria sentit aquesta fira. De fet, aquesta fira és un aparador també d'Agramunt.
I tant, i mira, ara jo ho diré perquè sempre ho dic a la gent que ho faci, però jo recordo que la primera vegada que vaig venir a la Fira del Torró i la Xocolata d'Agramunt, que ja fa molts anys, vaig fer el que sempre demano a la gent que faci, que quan va a visitar un poble, un municipi i una fira, és aparcar el vehicle, veure la fira, però passejar-se pel poble. I recordo anar per molts carrers i trobar moltes paradetes i moltes activitats per dins del poble.
Efectivament, tal com he dit, la Fira del Torró és un aparador per a Agramunt i, per tant, hem d'aprofitar aquests tres dies que tenim tanta afluència de gent per mostrar no només el torró i la xocolata, sinó vincular-ho amb aquest patrimoni cultural, artístic i patrimonial que tenim a la nostra vila. Precisament, en aquest sentit, durant els dies de la Fira es fan activitats paral·leles, entre elles, per exemple, inauguracions de les dues fundacions artístiques que tenim, l'Espai Guinovart i la Fundació Guillem Viladot. També, qui sigui amant de l'esport, doncs també sempre fem activitats esportives relacionades amb la fira. Fem la cursa del Torró, la Transiscau, la cursa de BTT, ja fixada en el calendari dels amants de la bicicleta de muntanya. També fem la cursa del Torró el diumenge al matí, pels qui us agradi doncs, el tema de la cursa atlètica. Mm-hmm. I després, aquest any també, el diumenge al matí, doncs, organitzem el Dirt Track, que és una cursa de motos en aquesta modalitat de Dirt Track, i que tothom qui vulgui també amb entrada gratuïta doncs, en podrà gaudir. Més enllà d'això, fem coincidir també la Fira del Torró amb les jornades de patrimoni europeu, i en aquest cas el que fem és mostrar la portalada de Santa Maria de Gramunt, un dels exponents del romànic català, i fem visites guiades, gratuïtes també, per tothom qui vulgui conèixer doncs, les virtuts d'aquesta magnífica portalada.
Mm-hmm. Alcalde, la Fira estarà oberta des de divendres fins a diumenge, divendres, dissabte i diumenge, de fet, aquests tres dies. L'accés, evidentment, és lliure i gratuït. Hi ha una enorme zona d'aparcament, vull dir que vaja, que la gent no tingui problemes. A més, està a 50 metres de la zona de la fira, per tant, pràcticament no s'ha de caminar. És còmode, vull dir, venir i aparcar i visitar Agramunt. Dins de la fira, què trobarem? Perquè, clar, és a dir, un pot pensar, no, sí, allí que hi ha, doncs quatre paradetes que en venen torró. No. Va molt més enllà, això de la Fira del Torró i la Xocolata, molt més enllà, perquè, a part de, evidentment, ja representades les grans marques de torrons i de xocolates, doncs també tenim aules, tenim activitats, heu pensat també amb la canalla, amb els més petits de casa, sí, hi ha de tot,
I tant, segurament no tindré temps d'explicar-ho tot, però així a trets generals...
Bueno, mira, si em permets, anem a donar una web que és www.firadeltorro.com.
Correcte.
Firadeltorro.com, i allí ho teniu tot, Ara intentarem desgranar alguna coseta, però si no, ho teniu tot allí.
Sí, tenim l'espai de referència, que és el pavelló del dolç, on hi ha tots els tornaires d'Agramunt i tot el sector del dolç. En aquest mateix espai hi ha l'aula del gust, que precisament aquest any compleix 10 anys. És una aula on els millors cuiners i pastissers del país, any rere any, presenten les seves receptes, i fruit d'això aquest any publiquem un llibre que recull doncs, aquestes receptes fetes durant aquests 10 anys, dels cuiners més importants i de primera línia del nostre país. Tenim l'espai de la cuita, on de forma regular, amb hores determinades, doncs es mostra com es cou el torró, com s'elabora, i on el visitant pot tastar i olorar aquest torró calent recent sortit del perol. També tenim l'espai cuinetes, un espai dedicat als més petits, on també de forma regular doncs, es poden fer una sèrie de tallers gastronòmics vinculats amb el torró i la xocolata a la pedra. Tenim un altre pavelló, que és el pavelló agroalimentari, on tenim també l'aula de degustació. En aquest pavelló agroalimentari el que hi posem són tots els productors de proximitat que tenim al territori i que tan bé fan les coses. Tenim olis, tenim mels, tenim vins, tenim caves, tenim fruita, i a més, aquests mateixos productors els donem l'oportunitat de mostrar el seu producte a través d'aquest espai degustació, on també d'una forma temporitzada, doncs qui vulgui pot visitar aquest espai i pot degustar aquests productes. Més enllà d'això, doncs tenim un recorregut firal que ens uneix a aquest recinte firal situat a la zona esportiva d'Agramunt i que ens uneix amb el centre històric d'Agramunt i que poden fer tot aquest recorregut.
I que recomanem, de veritat, i que recomanem.
Nosaltres recomanem la visita a la Fira del Turró, que tothom se la prengui com una experiència global. I, per tant, volem que la gent passi un dia sencer, si no pot passar més, millor, però un dia sencer. I per aquest motiu també hem habilitat un espai que el demanem Futgonetes. És un espai on hi ha una programació musical durant tot el dia, especialment a la nit, i hi ha aquestes furgonetes o food trucks tan de moda, aquesta manera de presentar la gastronomia d'una forma més desenfadada i més informal. I, per tant, també convidem a que puguin passar per aquest espai i puguin finalitzar el dia. I si, a més, volen escalfar motors, doncs ja des de fa uns dies està ja oberta la ruta del Torró, a través de restaurants que formen part d'aquesta ruta gastronòmica, d'arreu de les comarques de les Terres de Lleida, on es garanteix que en el menú un dels plats doncs, estigui elaborat amb torró o xocolata a la pedra.
Doncs, escolteu, això i molt més, a www.firadeltorró.com, activitats pels més petits de la casa, que podran fer de cuiners per un dia també, l'aula de tas, l'aula de gust i tota la producció gastronòmica de la zona, i a més tota la proposta cultural que proposa Agramunt, i que ho podem matar tot d'un dia o dos dies, escolta, que si al final en un dia se'ns fa curt, aparcar és fàcil, per tant, l'endemà podem tornar a Agramunt, divendres, dissabte i diumenge, està tot en marxa, lloc per menjar no ens en faltarà, hi ha aquesta ruta del Torró que ens ha parlat ara l'alcalde, que és veritat que està activada i que per tant hi ha multitud d'establiments on podrem fer parada i el dinar i que no passa res, escolta. Bernat Soler, alcalde d'Agramunt, escolta, un plaer que ens haguis acompanyat. Crec que ens està escoltant la gent de Tarragona, crec que és una magnífica proposta perquè visitin les Terres de Lleida i que aquesta vegada es concentrin a la zona d'Agramunt, que coneguin Agramunt a fons i que submergeixin amb aquest bé tan bo que tenim com és la xocolata i com és el torró.
Doncs això mateix, convidar a tothom a venir aquí a la fira. Estem a una hora i molt poc de Barcelona, a una hora de Tarragona, a una hora i mitja, dues hores de Girona, per tant, estem d'una forma molt accessible. Aparcament n'hi ha de sobres i que tothom qui vulgui es deixi anar i que s'obri a passar una experiència molt satisfactòria aquí a Agramunt.
Alcalde d'Agramunt, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Señora Díaz, ¿con quién pactará tras las elecciones andaluzas? ¿Invitará a Pedro Sánchez a la campaña?
Creo que mi tierra merece no tener la inestabilidad que hay en el conjunto de España.
¿Y podemos no desfiar?
Pero porque es que
el que más nervioso y desquiciado anda es Rivera, y a la vista está, ¿no?
Este jueves a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía.
Las autonómicas andaluzas serán el 2 de diciembre, para esquivar la sentencia de los ERES.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Si quieres unas vacaciones a lo grande, ve de crucero con B de Travel Brand y llena de ventajas tu viaje. Paquete de bebidas gratis valorado en 360 euros, itinerarios y vuelos exclusivos y 300 euros de regalo. Reserva ya en el 902-200-400 en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. B de Travel Brand, tú, ve.
Me he propuesto abrir un local nuevo.
Entonces, hablemos de financiación.
¿Y tengo que ir al banco?
No hace falta, ya iré viniendo yo. En tu bar el café es mucho mejor.
Si eres autónomo, tienes un negocio o comercio, en Banco Sabadell cuentas con un gestor especializado que vendrá siempre que lo necesites. Cuéntanos tus objetivos y también serán los nuestros. Sabadell, estar donde estés.
Para el ejército, la muerte...
Debo obedecer todas las órdenes.
No es el final.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo. Le ofrezco al soldado universal. Es lo último en guerra biológica.
Debería estar muerto.
Está muerto.
La noche de soldado universal.
Estoy vivo.
El sábado por la noche, en 13...
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Avui us proposo anar fins a les Terres de l'Ebre perquè aquest dijous arrenca la cinquena edició del Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta. En parlem amb el director artístic del Festicam, el Jordi Príncep. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Escolta, per aquells que no coneguin el Festicam, en què consisteix i què hi podem trobar aquests dies?
Bé, doncs el festival, més enllà d'aquests quatre dies, no, que dura com a esdeveniment d'exhibició, promoció i creació d'arts escèniques, sobretot amb un accent de carrer, el festival també és un esdeveniment que al llarg de l'any està teixint i connectant Terres de l'Ebre i com a epicentre Amposta amb les diferents realitats d'arts escèniques tant de Catalunya com de fora de Catalunya. No?
Uh-huh.
Llavors, ens connecta a nivell també internacional en com estan respirant les companyies, les propostes, els laboratoris d'investigació i creació en arts escèniques, en arts del moviment. Parlem de teatre, de circ, de dansa, d'arts en viu, evidentment de música, però també d'instal·lacions artístiques, d'arts visuals i audiovisuals, de plàstica. El festival és un esdeveniment que, com dic, estem treballant durant tot l'any,
sí,
per a intentar que portem durant aquests dies que dura pròpiament el festival pues les que pensem que són propostes interessants de donar a conèixer aquí. No?
Mm-hmm. Serà fins al 14 d'octubre i, Jordi, a l'ADN del festival hi ha una cosa que ja has anomenat, que és que siguin espectacles de carrer. De fet, el 90% de tot el que heu programat és al carrer i gratuït, no?
Sí. El festival volíem que tingués aquest accent, no, d'arts de carrer, precisament amb aquesta marca. Cal recordar que estem dins la plataforma Arts de Carrer de Catalunya, que som una plataforma on estem practicant 25 festivals d'arts escèniques, entre ells els 4 estratègics, i per tant es permet, si vaig este paraigües, potenciar este tipus de propostes, este tipus d'investigació, de recerca, i sobretot la dignificació de l'artista, de les companyies, del treball, perquè és un ofici i un treball, una professió, les arts escèniques. I en aquest sentit, si programem en gratuït, en obert, no només a plaça i carrer, sinó també en llocs poc convencionals, no? Site específics, que li diem, o habilitem inclús zones o espais o equipaments que habitualment no serveixen o no s'utilitzen per a programar i exhibir peces i espectacles.
Per exemple, posa'ns algun exemple del que passarà o algun d'aquests llocs diferents i poc habituals que s'ompliran aquest cap de setmana.
Sí, per exemple, pues, tindrem la intervenció de Money for Free. John Fisherman és una companyia noruega que ens porta una peça que replanteja la relació amb els diners. No?
Uh-huh.
Repartirà diners reals, amb posta, per diferents indrets que anirà anunciant les seues xarxes socials, en el hashtag Money for Free, John Fisherman, i per exemple aquesta és una proposta molt singular que la tindrem aquí en posta, que hem estat a més acompanyant aquest procés de creació de fa ja més de 12 mesos, i que hem seguit, però també destacar, per exemple, una proposta dins el Centre d'Art Lopati, una coproducció Lopati Festicam, on artistes de la talla Maria Elena Roquer o la companyia L'Últim Vals de l'Oriol Escursell, perdó, juntament amb alumnes de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta i l'Escola de Teatre d'Amposta, estan fent una residència avalada on el fruit d'això serà una peça artística, escènica, multidisciplinar que s'anomena Efecto Foam. Per exemple, per posar-te dos exemples.
Sí, sí, sí. També, si entren al programa, per cert, el direm el web perquè el puguin mirar, a etca.cat, al web de l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta, tenen tot el programa per si es volen escapar, no?, tant de comarques de Tarragona com de Lleida, que, de fet, aquesta, et volia preguntar per aquesta connexió Lleida, perquè també hi ha un espectacle, no?, que ve des del centre de Titelles i un que es va endur el premi a la darrera Fira de Titelles de Lleida, també.
Venen, com molt bé dius, venen evidentment un referent, no?, a les comarques de Lleida i a província, i jo crec que a nivell internacional, com és el Centre de Titelles de Lleida, en l'última, una de les últimes propostes de carrer, que és una gran titella, una gran estructura articulada ATI, un elefant, que recorrerà els carrers d'Amposta. El Centre de Titelles de Lleida ha sigut Premi Nacional de Cultura 2018, i per tant també ens semblava important i interessant connectar-nos amb els veïns d'aquí de Lleida i amb el Centre de Titelles, que organitzen el Festival Internacional de Titelles, uh-huh, i que els tindrem en posta també al Festicam. També la companyia Ortiga, amb l'espectacle Comunolimbo, és un espectacle que va tenir el Premi Drac d'Or a la Fira de Titelles de Lleida d'aquesta passada edició al maig, sí, com a millor espectacle de titelles de carrer. I a més és una peça que per contingut i forma preciosa, no? Jo crec que d'una bellesa i d'una plàstica, i a més amb molt de missatge i molt de contingut. Ens parla sobre el drama dels refugiats, de la escassez de l'aigua, no? Un tema que aquí, pues, evidentment es crema molt, a Terres de l'Ebre, i també, pues, de les conseqüències de la misèria, les fronteres, etcètera, no? Mm-hmm. Crec que és un espectacle realment poètic, bonic, amb un aforament molt, molt limitat. Recordo també que tant per a l'Opati, al Efecte Foen, com a la companyia Ortiga, hi ha que treure entrades, invitacions gratuïtes, però ja que l'aforament és molt limitat, per a 120 persones, sí que convé treure la invitació, perquè si no es podrà accedir,
clar,
a l'espai.
Clar, clar, ens quedarem fora. Escolta, obriu foc amb un espectacle, i mai millor dit, perquè crec que hi ha fins i tot pirotècnia prevista, aquest dijous, no?, amb la Fura dels Baus, un espectacle que us ha costat portar, però que per fi el teniu aquí a casa, en posta.
Sí, portem, pues, 2 anys teixint aquest Dream Xarxa Humana. És un projecte, jo diria més que un espectacle, és un projecte que reuneix, evidentment, la Fura dels Baus amb el seu estil, aquests 40 anys de trajectòria que compleix l'any 2019, però també ens ha possibilitat connectar, evidentment, i possibilitar esta possibilitat creativa i artística a usuaris, famílies i personal, evidentment, de l'entitat APASA, de persones amb discapacitat intel·lectual del Montsià, i que participen, pues, més d'un centenar de persones de l'entitat, a més que, com dia abans, ens serveix per a connectar amb les entitats culturals i artístiques de la ciutat, no? Uh-huh. Parlem de les dues bandes de música, la Fila i la Lira, del grup de batucada local, Batuquem Amposta, de la colla castellera Xicuelos i Xicueles del Delta, de l'Ominotaure, la colla de Diables, i, evidentment, de l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta. Jo vull des d'aquí agrair l'obra social La Caixa, que sense el seu patrocini no seria possible l'espectacle, i també a Grues Romaní i molts col·laboradors, pues, que de moltes maneres han fet possible que després de 24 mesos d'estar treballant-ho, pues, podrem inaugurar aquesta cinquena edició. Jo crec que en algo més que un espectacle, sinó de tota una experiència. No?
Clar, important les grues, perquè crec que hi haurà 40 persones a uns quants metres d'alçada, no?, en aquest espectacle inaugurat.
Sí, sí, sí. Concretament hi ha 42 persones que elevades han preparat una coreografia ja des de fa uns quants mesos i ens la mostraran penjats en suspens dalt d'una macrogrua, i bé, esperem que sigui tota una experiència per a ells i per al públic. Clar. Més allà després que l'espectacle, la coreografia surti millor o no, el que ens interessa realment ha sigut lo abans i també el després, no?, d'aquest projecte que ens serveix, com dic, per a connectar i d'alguna manera llançar un missatge, jo crec que molt, molt esperançador, no?, de junts som capaços de tot, no?, inclús de coses aparentment impossibles, no?
Clar.
Jo crec que aquesta és la idea de Dreams, de Xarxa Humana.
Mm-hmm. És també la idea que volíem transmetre avui, donar-los una excusa perquè s'apropin a les Terres de l'Ebre a viure aquest Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta des d'aquest dijous i fins al dia 14. El Jordi Príncep és el seu director artístic. Jordi, ha estat un plaer tenir-te per aquí, que us vagi molt i molt bé.
Pues moltíssimes gràcies i us esperem.
Home, Mònica, ja saps que a Terres de Lleida som entenedors de teatre. Clar, i circ.
Ara t'anava a dir, mira, has vist aquesta connexió amb el Centre de Titelles de Lleida, home, també. Jo ara, mira, des de que he sentit parlar de torró no puc pensar en una altra cosa ja, i xocolata a la pedra.
La xocolata a mi, home, el torró m'agrada molt.
Ai, hem de quedar, eh?
Però la xocolata a la pedra t'asseguro que és una cosa que em perdria.
Això és divendres ja, eh? Divendres, dissabte, divendres dissabte i diumenge,
Sí, sí, sí.
Cap a Gramunt. Escolta, quedem per anar-hi o què?
Home, doncs pues sí. Sí, per què no? Fem sí, cates, no? Proves.
Ai, sí, anem a fer cates. Anem a fer control de qualitat a la Fira del Torró de Gramunt. Vinga. Que no en saben massa, anem a fer control de qualitat.
30 edicions, sense voler.
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Escolta, molt bé, Mònica.
Arribem cap a dos quarts i tu i jo aquesta setmana ja no parlem,
ja estem,
divendres festa.
Sí, sí.
Però dilluns tenim un programon, un
tema. Cada dilluns tenim un programa més interessant.
Ai, dilluns, no s'ho perdin, no es perdin la Nacional 240 de dilluns, que ve interessantíssima.
Fins llavors, Mònica.
Que vagi molt bé.
Salut.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Olga es una anciana hondureña a la que ayudó un misionero español.
Muchos misioneros vienen a ayudar. No con palabras, sino que con hechos. Y es que si hubieran 20 padres patricios, cambiarían nuestra Honduras.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Reconozcámoslo, no estamos hechos para chubascos ni borrascas. Nosotros estamos hechos para estar en una tumbona tomando el sol con un mojito. Reserva 8 días de crucero a las Islas Canarias, Madeira y Agadir en otoño e invierno desde solo 539 euros con todo, todo incluido. Entra en pullmantour.es o pregunta en tu agencia de viaje. Pullmantour Cruceros, cruceros como somos.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
32 minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE Tarragona, des d'ara i fins les dues, encara moltes històries. Bé, històries i llops, els del Pere Agramunt.
Migdia COPE, COPE Tarragona Reus, 93.5 i COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM. Dins del matí. A COPE Tarragona Reus, arriba l'espai, Pere i els llops, amb Pere Agramunt.
Gràcies, Mònica, per tot que ens dones cada dimecres a COPE, explicant tot el que passa al Camp de Tarragona. I avui som dimecres i estem a Pere i els Llops. D'aquí només agrair a tots els col·laboradors que fan que aquest programa Pere i els Llops avui estigui en sintonia. Tirem endavant.
Estàs escoltant Pere i els Llops.
I avui a Pere i els Llops tenim el Jordi Cervera Guasch, tècnic d'activitats esportives que estan relacionades pues, als refugiats que tenim. Jordi, benvingut a Pere i els Llops, bon dia. Recordem als nostres oients que aquest programa s'està gravant el dia 24 d'agost del 2018, per estiu, amb molta calor.
Exacte.
Jordi, fa 3 setmanes que han entrat els refugiats, que l'Ajuntament de Reus, la ciutat de Reus, ha acollit. Quantes persones?
Bé, en primer lloc, bon dia. Pere, bon dia. I benvingut, sempre és un plaer estar aquí amb vosaltres, no? A aquesta fantàstica secció. I bé, doncs, fa tres setmanes que van arribar la primera remesa, per dir-ho així, eren 15 refugiats, i ara ja ens trobem amb 32, un número de 32 persones. Segurament, quan s'estigui emetent el programa, ja hi haurà el 50, que és el que esperem tindre finalment en aquest projecte, 50 persones.
Avui ho dic, que s'estan registrant en aquest programa el 24 d'agost, mm-hmm. Parlem de 32 refugiats.
32.
Homes, dones, nens, com se composa?
Bueno, de moment només estem treballant amb homes d'entre 18 i 45 anys, i sí que esperem que més endavant doncs, pugui vindre una diversitat més ampla de públics, de persones, però bueno, de moment jo entenc que hem agafat aquest tipus de persona doncs, perquè és el que s'adapta més, no? I al principi, doncs, si cada agafar una miqueta més de rodatge el projecte, tal, doncs comencem amb homes.
Quins països tenim, Jordi?
Tenim Síria, tenim Mali, tenim Sudan, tenim molts països subsaharians, i després doncs, també hi ha gent de Bangladesh, que és el que a mi em va xocar més, no? Tindre gent de Bangladesh que venen... Quant de temps portes viatjant? 3 anys i 5 mesos. I és una bestialitat, és una bestialitat, la veritat. Són supervivents.
Han estat de sort de trobar la ciutat de Reus, Jordi?
Des del meu punt de vista, amb el bagatge que tinc ja, no?, d'haver estat en diferents camps de refugiats, diferents ciutats, haver fet xerrades en diferents llocs, jo crec que Reus és una ciutat acollidora, i és acollidora de cor. Hi ha ciutats que són acollidores perquè toca ser-ho, perquè de cara a la galeria, doncs, en aquell moment toca. Però jo estic convençut, i ho crec de veritat, fermament, que Reus és una ciutat que obre les portes i ho fa d'acord. I és més, hi ha una entitat que es diu Reus Refugi, que són els que des del primer moment, de la mà del Gifré, van estar al darrere de recollir firmes perquè Reus fos acollidora i Reus fos ciutat acollidora, ciutat de refugi, i al final ho van aconseguir. Llavors jo crec que és, si no la millor, de les millors ciutats de Catalunya per vindre, a part de per les oportunitats que es poden tindre després, en quant a doncs, busca de feina o inserció social i laboral, jo crec que Reus és de les millors ciutats que es poden escollir.
Com feu els números de que ara m'estàs dient, el 24 d'agost m'estàs dient que som 32 mm-hmm. persones i me dius que va millor el setembre, octubre, novembre, pot ser que siguem el doble o no, més o menys. Com se medeix això i com és la forma d'arribar als refugiats?
Bueno, al final el tema de números sí que això s'encarrega més la...
Però saps que
sí.
Que hi haurà més gent, no?
Sí, nosaltres tenim... Hi ha una sèrie de places, no? Doncs, per exemple, l'espai on ens estem quedant ara, que no direm per privacitat, per respecte a la privacitat d'aquestes persones, doncs és un espai on, per número, s'hi poden quedar doncs, 50 persones. És el màxim, no?, el límit. Llavors, aquestes 50 places surten com si haguéssim a una subhasta, a la pàgina web, en aquest cas, de l'associació, i un cop els centres que fan la recepció d'immigrants, d'usuaris, no?, externs al país, que es queden en aquests centres de Càdiz, de Baix de Ceuta i Melilla, etc., doncs ells veuen aquestes places ofertades i ells van fent doncs, el distingiment o l'oferiment d'aquestes places, ells les agafen i van enviant les persones cap aquí.
Quin és el dia a dia d'un tècnic com tu, però d'unes persones com ets, que suposo que des de l'idioma, que és el més important, a les costums, les formes d'estar i les formes d'actuar han de ser diferents, ni millors ni pitjors,
diferents.
Però diferents perquè són diferents cultures, començant per la religió i ja està acabant per un trist dinar o un berenar. I llavors les formes de que vosaltres teniu els tècnics de treballar amb ells. Quin és el dia a dia d'un refugiat?
Bueno, en primer lloc, jo vull dir que el dia a dia d'una persona que està aquí a Espanya, no? Que arriba doncs, al cap de 3 anys i 5 mesos d'estar viatjant, que arriba a un país on és totalment nouvingut, que no sap quines són les costums, no sap com funciona res. Doncs clar, ells venen aquí i moltes vegades nosaltres ens esperem com una amenaça, no? De dir, ostres, ens vindran i ens fotran la feina, o vindran i passarà això, passarà l'altre. Ningú marxa de casa seva volent, ningú marxa de casa seva perquè digui, mira, no es van vaig a fer turisme a Espanya, no? Han passat autèntiques tortures a Líbia. A Líbia, pensem que a Líbia, no? Doncs ara actualment l'esclavitud és legal. Tu el diumenge te'n vas al passar al poble i pots comprar persones. Tu ara, Pere, vas allà i pots comprar una persona per una setmana.
2018, eh?
2018.
Segle 2018. 21, que anem a Balluna, sí. Cafè i tornem.
Molt bé, doncs aquestes, a Líbia s'està crucificant gent. Molt fort, eh? A Líbia es crucifica persones vives. Llavors, clar, ells arriben aquí i l'únic que volen, doncs, és... La gran majoria, sempre hi ha excepcions, està clar, però la gran majoria el que volen que és aprendre la llengua i poder inserir-se dins del món laboral. És així, els que busquen és això, no? I sí, bueno, el dia a dia, doncs, arribes en aquell lloc on ells s'estan quedant i, doncs, somriures, alegria, superació, anem a tirar endavant, sí que les primeres setmanes eren més complicades, perquè ells també estan una mica fora de lloc.
Desubicats.
Clar, no saben ben bé encara com començar, no? Com ficar fil a l'agulla, i, bueno, doncs, tu per això estàs allà, doncs, per donar-los un cop de mà. Al final, a mi aquesta feina m'encanta, i la disfruto tantíssim, perquè només és anar allà i que durant el rato que estem allà nosaltres, que ells no s'hagin de preocupar de tot el que han passat. Que el que han passat i ho han passat, ara ja és mirar cap endavant. Mirar cap endavant, cap a un futur on ells es puguin forjar doncs, una vida dins d'Espanya. Evidentment, treballant i doncs, guanyant-se les garrofes, però nosaltres donant un copet de mà perquè aquestes persones doncs, puguin tirar endavant.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Suposo que si no et correspon a tu la pregunta m'ho dius, perquè clar, suposo que això és un engranatge de molta gent. Suposo que deu haver una mica de control de les persones que entra, perquè, siguem realistes, pot entrar una persona necessitada, però també pot entrar un delinqüent.
Total, total.
Vull dir, suposo que dintre de tot això ha d'haver un ordre de classificar les persones i mirar qui són.
Jo, Pere, de la mateixa manera que quan hi ha una cosa, no? Pues, dic, mira, això em sembla això així. Jo crec que el tema del filtratge de persones que entren està bastant limitat. I bastant capat. Per què? Ara portant la pregunta a un altre lloc, no? Quan estàvem en Proactiva Open Arms fent un rescat al mig del mar, tu en aquell moment que trobes 100 persones en una embarcació no els hi demanes res, ni una documentació.
Amb això tens tota la raó.
Clar,
no, i mirar l'ordenador, si estàs buscant per l'Interpol o no.
Exactament. Llavors, en aquell moment que nosaltres ja els carregàvem dalt del Golfo Azzurro, del barco de Proactiva, en aquell moment ja estan dins d'un sistema d'acollida. Doncs, perquè ells ja doncs, anaven derivats a Itàlia, anaven derivats a Alemanya, on fos, i aquesta persona ja està dins del sistema. Un cop tu no tens documentació, també és cert que tu pots dir el que vulguis. Una anècdota graciosa, no? Hi ha un dels nois que es diu Messi, de cognom.
Però no és el Messi.
No és el Messi. Què vol dir? Ells arriben a la frontera i pots inventar el nom que vulguis.
Sí.
No tens documentació, no ets ningú, pots començar de nou.
I s'ha posat el nom de Messi.
I un altre que es diu Elvis.
Clar.
Bueno, és graciós, sí, però el que també és cert és això, que no sabem molt bé, encara, doncs, tu no saps si aquella persona que ha vingut abans doncs va ser un lladre.
Sí, no porten cap documentació de res.
És a dir, ells porten, sí que n'hi ha alguns que sí, però n'hi ha d'altres que potser venen indocumentats, i aquests que venen indocumentats no es pot assegurar del cert que, bueno, doncs, quina procedència d'aquestes persones.
Com te poden enganyar amb del país que venen.
Exactament. I aquí, bueno, aquí és la feina una miqueta d'aquests 6 mesos que aquestes persones estan en el nostre projecte, no? Doncs de veure realment si aquesta persona té un perfil, que això sí que és una feina que s'encarrega més amb els companys, no? Els treballadors socials, etc. Ells doncs se'ls hi fan entrevistes, se'ls hi fa un seguiment, on sí que a poc a poc doncs ja es va creant un perfil d'aquesta persona i tu pots veure, no? Segons el comportament que té, segons el dia a dia, doncs si és sospitós, si pot resoldre algun tipus d'amenaça cap als altres companys també, ja no només una amenaça física, una amenaça de comportament. Escolta, aquesta persona té un mal comportament i pot ser que estigui intoxicant els altres, no? Però ja et dic, en general, per el que jo estic veient aquests dies, un perfil de persones que han vingut aquí amb les coses clares, que sí que és cert que a nosaltres també la primera setmana se'ls va deixar molt clar, com funciona el projecte. És un projecte que el que busca és la inserció laboral.
Teniu gent que parla en el seu idioma?
Bueno, el que fem al final, sí, dins de l'equip hi ha dos persones que parlen àrab.
Val.
I després també l'anglès i francès, no? Els subsaharians parlen molt de francès i les persones de Síria, Bangladesh, amb anglès.
Molt bé. M'has dit 6 mesos.
6 mesos.
Vull dir, això té fetge de caducitat.
Sí, clar, és a dir, el projecte té 2 fases. La primera fase, que són de 6 mesos, on ells estan dins de, diguéssim, d'aquestes instal·lacions que nosaltres tenim, que estem tots junts, sopen i dinen amb nosaltres, esmorzem junts, al dematí tenen les classes d'espanyol, a la tarda tenen aquestes activitats esportives que jo tinc la sort
així,
de dirigir.
Així, els esteu ensenyant un idioma.
Sí, sí, exacte. Al dematí ells van a classes d'espanyol.
Molt bé.
Diguéssim que aquests primers 6 mesos són per això, perquè ells puguin aprendre l'idioma. I a partir d'aquests 6 mesos s'obre una altra fase on ells ja no dormen en aquestes instal·lacions que nosaltres tenim, es busquen la vida, tenen una petita ajuda, molt petita, o sigui, han de buscar un pis per compartir entre 3 o 4 o 5, i a partir d'aquí ells ja tenen el permís de residència per poder treballar, buscar-se les garrofes, cap aquí, cap allà. I nosaltres els hi donem un cop de mà, està clar. Però, bueno, molta gent ho diu, no, venen aquí, se'ls dona la feina i tal, i aquí no hi ha dret. No, no, aquestes persones ara tenen un any, i jo m'atreviria a dir que serà dels anys més transcendentals de la seva vida, on ells han de fer una inversió molt important de temps personal, d'invertir-lo estudiant i aprenent l'idioma.
M'has d'entendre, però el meu cap passa o que passa per molts oients que estan escoltant Efecte Crida. Anem a Espanya, que els donen 6 mesos de menjar, un permís de residència, ensenyen idioma i poder gastar una pagueta i tot, una pagueta. Sí, ajuda social, sí, cuidado.
Entenc.
Pot ser Efecte Crida perquè, siguem realistes, el que penso i el meu pot pensar molts oients.
I de fet, aquests dies, no es dic cap punteria, a veure, vull dir, aquests dies a les notícies és el pa de cada dia a l'hora de dinar, de veure com immigrants salten la valla, no? I que si atacs amb cal viva, que si etc. També t'he de dir, ojo les notícies, perquè bueno, al final diuen que l'atac amb cal viva potser eren immigrants infiltrats que venien d'aquí a Espanya, que els feien passar 2 vegades perquè ells tiressin la cal viva i poguessin explicar-ho. Ojo el dato, Això s'ha sentit.
Hi ha una mica de tot.
Hi ha una mica de tot. Però, tornant a el que dèiem, no? El tema de l'efecte Crida. Jo crec que no. Per què? Perquè sí que és veritat que de cada 10 persones hi ha una mitja de cada 10 casos, 4 es tiren enrere. I aquests 4, que tu no pots demostrar realment que ets un refugiat demanant un asil polític, sí que se'l passa a una altra part del programa on la finalitat o el punt final sí que és la repatriació.
Val, així, vull dir, s'apoveix, i al final se descobreix cada un més o menys d'on ve i qui
sí,
és.
Sí, se'ls fan unes entrevistes. Vull dir, si tu, per exemple, dius, home, però jo sóc el Pere i sóc de Reus, no?
Doncs comença a buscar el fil.
Es busquen, inclús hi ha entrevistadors que són, per exemple, per dir alguna cosa, un entrevistador català i sabrà si el teu accent realment és de Reus o és un accent de Lleida.
Clar, jo puc dir que sóc de Lleida i parlo un de Reus.
Exacte, clar. Vull dir, a mi ara em ve un noi d'aquests àrabs i em diu que és de, m'invento, de Síria. I té un accent d'Egipte, jo no me'n donaré compte.
Però un d'ells sí, clar.
Exactament. Tu, un andalús, el que seràs ràpid, no?
Però clar, perquè estem acostumats.
Exacte, doncs ve ser això. I en petites coses com aquestes, doncs ells van fent una criba a veure si realment ens diuen qui són.
Per acabar, Jordi, tot això, ja et dic, jo sé que tu fas un tema i potser les preguntes no les saps totes i en plena llibertat m'ho dius.
Perfecte.
Col·laboració d'Ajuntament de Reus, Generalitat, Govern Central, Diputacions, qui s'hi ha abocat aquí? ONGs independents, qui s'hi ha abocat amb aquests projectes?
Bueno, jo ara el que sí que et parlo no és des d'un tema personal.
Exacte, totalment, de fora com ho veus tu.
Des de fora de l'associació on estic treballant, és un tema on jo parlo des de la meva personalitat, no? Jo crec que l'Ajuntament de Reus ha fet una feina increïble.
Des d'aquesta casa sempre els felicitem amb aquest tema. Com bé sempre, amb el tema social, sabem que l'Ajuntament de Reus dona la cara i la prova és que Ranto sempre ho diem. Això.
Doncs un cop més crec que ens hem de treure el barret perquè, pel que jo he sentit, tot han sigut facilitats. Aconseguir el tema de tràmits, burocràcia, doncs s'ha agilitzat al màxim possible per aquesta gent.
Sé que l'alcalde va dir de seguida que sí.
Sí. L'alcalde i la regidora, la Montserrat.
La Montserrat Vivella també.
Montserrat Vivella ha fet també una molt bona feina.
Tot l'equip.
Sí. I des de ja no des de l'associació i des del grup de treballadors, des de la societat en general, que volem donar un cop de mà. És lloable i s'agraeix molt el fet de poder treballar amb l'administració d'aquesta manera.
Jordi, 24 d'agost, repeteixo, no vull ser pesat pels oients, però està enregistrat el 24 d'agost, i ho repeteixo perquè el que serà quan octubre, mes de novembre, més aviat, tornarem a emplaçar el senyor Cervera, perquè voldrem que ens expliqui del que avui hem enregistrat a la pròxima entrevista, al mes de novembre, més a finals de novembre, perquè volem que hi hagi un bon espai, com en aquell moment estan, que hi ha, i com ha evolucionat el tema, que espero que hagi evolucionat bé. Jordi, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I ja saps que estàs a casa teva, i al novembre saps que has de tornar, perquè
hem
de fer la comparació de l'entrevista.
Farem l'abans i el després, a veure com ha evolucionat.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Molta sort. Gràcies.
Estàs escoltant Pere i els llops.
I ara tenim la sintonia de Per postres, música, en Rafa Sánchez. Rafa, què ens portes el dia d'avui?
I de postres, músiques, amb Rafa Sánchez.
I arribem a les postres. Bon dia, Pere. Una salutació per a tu i per a la resta de l'equip del programa. Fa uns dies, les ciutats de Tarragona i Reus han celebrat les festivitats de Santa Tecla i de la Mare de Déu de Misericòrdia. A motiu d'aquestes festivitats ens han visitat grups musicals que en el seu moment van ser importants en el panorama musical, tant a nivell estatal com en català. Aquests grups són l'Orquestra Mondragón, encapçalada per Javier Gurruchaga, i Sau 30, gira del 30è aniversari del grup Sau, amb la presència del Pep Sala, fundador del grup, conjuntament amb el Carles Sabater, que va traspassar febrer de l'any 1999. I avui, per postre, us deixo una autèntica delicatessa musical, Boig per tu, del grup usonenc Sau. Que gaudiu d'aquest postre.
Thank you.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Els savis diuen: en el seu país es maten, i aquí els deixem morir. Salut per tothom i fins al programa següent. Moltes gràcies.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En calle Mosén Ritori Faust 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
Ens queden 3 minuts per arribar a les 2. Els dedicarem a destacar el més important a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Torna la normalitat a poc a poc, especialment al Tarragonès i al Baix Camp. Després d'unes hores de temporal molt intens, els bombers han fet al Camp de Tarragona més de 200 sortides. No s'han de lamentar danys greus, danys personals, però sí molts danys materials, especialment a Tarragona, per exemple, al barri del Serrallo. Aquesta hora és una de les zones més afectades. Estan retornant a aquesta normalitat a poc a poc, després que s'hagin inundat com comerços, aparcaments i també molts cotxes. Els veïns reclamen a l'Ajuntament que actuï per evitar que la zona s'inundi i s'ompli d'aigües residuals quan plou. I una altra notícia destacada avui: el jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, ha processat els 3 membres de la cèl·lula terrorista que van atemptar a Barcelona i a Cambrils el passat mes d'agost de 2017. Són Mohamed Holi Chemlal, ferit a l'explosió de la casa d'Alcanar, Drissu Kabir, detingut a Ripoll, i també l'Audiència proposa jutjar-los per delictes d'integració a organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i un delicte d'estralls en grau de temptativa. Abans d'acabar, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dia. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Continuem encara amb un cel molt ennuvolat a les comarques de Tarragona. Encara esperem alguns ruixats i precipitacions, no com al matí, no com ahir a la nit, amb alguna tempesta, pot ser forta o persistent en punts del litoral, però esperem que tanmateix vagin remetent a última hora del dia de sud a nord. Les temperatures no varien molt avui. Hi haurà màximes de 22 graus tant a Tarragona com a Reus i Gandesa, 23 al Vendrell, 25 graus a Tortosa. I el vent continuarà bufant de l'est i el sud-est suau. Demà tindrem alguns intervals de núvols, seran més compactes a la tarda i no descartem algun ruixadet a la tarda, doncs. Les temperatures mínimes no variaran, si bé poden baixar algun grau més, amb 17 de mínimes a Tarragona, 16 graus al Vendrell, a Reus i Tortosa baixarem fins als 15 i a Gandesa en tindrem 13. Demà la màxima, però, torna a pujar, sobretot cap a la meitat est, i el vent bufarà suau i variable amb tendència a bufar de sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Amb això posem el punt i final. Més informació d'aquí uns minuts amb els serveis informatius de la cadena COPE. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Tornem demà a les 12:20.